Montblanc en flames.
El programa sobre la realitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Ràdio Montblanc.
Montblanc en flames.
La política, l'economia i la cultura local a debat.
Montblanc en flames.
Setmana rere setmana, cadascun dels 12 directors del programa analitza amb diferents convidats la realitat local i comarcal des d'una perspectiva diferent. La pagesia, l'economia, la cultura, el turisme.
Hola, molt bon vespre. Comencem aquí els programes de Montblanc en flames, el primer de tota aquesta sèrie que anirà emetent i produint Ràdio Montblanc cada dijous al vespre. Aquest primer espai que podreu escoltar aquí a les zones de Ràdio Montblanc estarà enregistrat degut a la dificultat de quadrar les agendes dels contertulians i del qui us parla, Gabriel Serra. En aquest primer programa tindrem entre nosaltres gent del món de la informació, gent del món de la comunicació, perquè hem volgut que al començar aquesta sèrie hem pensat que podria ser molt adient que ens donguessin la seva opinió gent amb coneixements no només del nostre municipi de Montblanc i de la comarca, sinó també d'enllà, fins i tot de l'àmbit del nostre país, no? Les tres persones que hem convidat en aquest primer programa són l'Epi Mestre, el cap de redacció de Nova Conca. Bon vespre, Epi. Bon vespre. També tenim entre nosaltres el Javi Lozano, director de l'Espluga FM Ràdio. Bon vespre, Javi.
Bon vespre.
I per últim, no ens podia deixar d'acompanyar el Ramon Maria Huguet, director de Ràdio Montblanc.
Bon vespre.
Molt bé, doncs entre els tres i el qui us parla, Gabriel Serra, tenim una horeta per comentar l'actualitat de Montblanc, l'actualitat de la Conca. Jo volia començar parlant precisament de mitjans de comunicació, dels nostres mitjans de comunicació, de premsa local i comarcal, aprofitant que aquests dies l'Espluga FM Ràdio commemora, no?, ha estat commemorant els 25 anys de funcionament amb una exposició monogràfica, doncs que això ens serveixi una mica d'excusa per comentar el moment actual de la premsa local i comarcal, que precisament em sembla que no li bufen massa bons aires.
Sí, començo jo.
Sí, començo.
Bueno, bé, hem agafat enguany el relleu a Ràdio Montblanc, que va celebrar els 25 anys, ja deu fer 2 o 3 anys, no?
Dos anys
ja. I això vol dir que ja portem 2 dècades i mitja, gairebé 3, de premsa local i comarcal bastant consolidada, amb una forta empenta de la gent, no?, dels diferents municipis de la comarca, completada també pel setmanari Nova Conca, que no sé quant de temps fa.
Ara portem ja 19, anem cap als 20.
Per tant, ja passem d'aquestes 2 dècades i, doncs bé, això suposo que vol dir que la comarca segueix preocupada per la informació, no?, per estar al cas de tot el que passe i per l'opinió, no?, perquè tots els ciutadans de la nostra comarca, dels nostres pobles, puguin saber el que passi i puguin alhora opinar, no? I això és una mica el que fem entre tots.
Jo deia això de que la premsa local, la premsa comarcal, no passa per massa bons moments, perquè fent una mica d'història, no fa massa, la nostra comarca havia arribat a tindre una dotzena llarga de mitjans de comunicació, pràcticament a tots els municipis hi havia la seva revista, i no fa massa, bueno, van tancant, l'última, la més sonada que hi va haver podria ser la del Pati, no?, el setmanari El Pati, que ha passat de ser en format paper a format digital, però bé, la veritat és que la premsa local ha quedat reduïda a la nostra comarca, doncs, a la dels grans municipis, i Montblanc, que té un mitjà de comunicació com el Foradot, que és de difícil qualificació, no?, d'entrada no és un espai comercial, és un mitjà comercial, no? Com ho veieu això? Us afecta en aquests moments el tema de la crisi econòmica? Com està tot el món de la premsa local?
Aviam, jo voldria dir que òbviament en moments de crisi es nota sobretot el que seria, per el que a mi m'ha arribat, no, el que seria el tema, doncs d'ingressos per anunciants, i això és obvi. Veiem la botiga, el petit comerciant que està passant, doncs, prou problemes per pagar els autònoms, per poder pagar la nòmina de la noia o el noi que té la botiga, doncs clar, a lo millor a vegades l'últim que pensa és posar una inserció, no? Ara, dit això, el baròmetre de la comunicació pel que fa tant a Nova Conca, en aquest cas que ens ocupa, com el Vallenc, ens deies en prou bona situació com a líders el que és premsa escrita a les dues comarques. Vull dir, el que, clar, la crisi podríem, en el nostre cas, no vull parlar en nom de ningú, cernir-la poder a una baixada d'ingrés publicitari, que jo crec que toca pel temps que ens movem. Ara el que és venda i el que la gent diu que llegeix, tal com expressa el baròmetre, doncs crec que en el nostre cas de moment ens podem sentir força satisfets.
És que clar, a nivell d'oients, de lectors, la gent segueix volent estar informada, per això val la pena que els que puguem ens mantinguem. El problema ve, almenys en el nostre cas, per aquesta retallada d'ingressos que s'ha notat, no?, de la publicitat. El petit comerç, la petita empresa, li costa molt a fer esforços i anunciar-se al final acaba sent l'últim recurs, no? Però, i llavors l'altre problema pot ser també la situació que pateixen els col·laboradors, no? És a dir, que els diferents pobles, sobretot per les revistes, no? Elaborar una revista avui en dia, doncs si no tens prous col·laboradors o gent que s'animi a escriure, i a més no tens ajuts econòmics, no hi ha publicitat, clar, fa que això porti importants problemes, però jo em sembla que se segueixen fent esforços per tirar-ho endavant.
Ramon Maria, vosaltres que Ràdio Montblanc depareu molt del voluntariat, de tot això, com el veus al moment?
Bé, a nivell de premsa escrita, jo penso que a la Conca de Barberà l'únic que es compra és la Nova Conca. I a nivell de Valls, el Vallenc, bueno, també hi ha el pati, ara ha desaparegut el Vallenc, no? I això es continua comprant igual, almenys jo veig que la gent continuen cada setmana portant el seu diari, portaran més o menys informació, però continuen comprant. Els agrada una vegada a la setmana tindre aquell diari. Econòmicament, la crisi, és clar que hi ha menys anunciants, és clar que hi són, però molts. I en quant a el que és millores de ràdio, pues, suposo que també funcionem bastant bé. Tu dius que depenem de l'Ajuntament? Sí, depenem molt de l'Ajuntament, sí. I cada vegada hi hauríem... Estaria bé que cada vegada depenguéssim menys de l'Ajuntament, però malauradament depenem de l'Ajuntament. I els pressupostos cada vegada són més cars. I ens costa molt arribar a final d'any, molt, molt. Aquests tres últims pressupostos han fet mans i mànigues per poder arribar a final d'any. El 2009 ha sigut potser el més fotut de tots. Però jo no sé si l'aposta del pati és bona o és dolenta. Jo vull creure que tampoc no és dolenta l'aposta del pati. La prova està en que el diari Avui l'ha comprat aquest grup de setmanaris o de diaris que estan fent, no? I penso que una mica la idea que porten ells és molt bona. Ells volen arribar a fer el que es diu que es farà d'aquí 4 o 5 anys a Europa i als Estats Units, no? Que hi haurà un diari com pot ser, per exemple, l'Avui, que sortirà cada dia, però que després hi haurà els altres diaris, el Punt, a la llarga es convertirà en un setmanari com la Nova Conca, perquè no els serà rentable cada dia editar un Punt i editar un de les comarques gironines i editar-ne un de les comarques tarragonines, i aquestes moriran i serà un setmanari, el Punt, de la comarca tarragonina, i la Nova Conca, que continuarà funcionant igual. I llavors hi haurà un diari gran, que serà l'Avui, per tot Catalunya, que serà diari, perquè econòmicament és molt difícil de fer aquests diaris, eh? I La Vanguardia i tots aquests acabaran fent un setmanari,
i el rest, les edicions digitals acaben sent la referència. Això ens ha passat a tots, no? Les nostres pàgines web s'han convertit en un mitjà, doncs, diari constant, en què consultat per tothom diàriament, i allí si poses una cosa allí saps que allò arriba segur, no? I amb una audiència brutal a través d'internet, és a dir, els posar la informació també a més de la ràdio o del diari en escrit, ha canviat la situació, no? Això ho ha fet canviar molt.
La prova està en que el jovent, tenim el Javier, que és jove, el jovent, doncs, no miren la televisió, la majoria,
no.
I no llegeixen els diaris, no. La informació la busquen a internet, no?
És que jo crec que el greu problema realment el té la premsa escrita diària. Veiem tots quan anem a fer el cafè, la gent mira el seu diari esportiu, mira el seu el que ha passat, jo que una fullada ràpida, fullejada, perdó, el que ha passat a Palestina, jo crec que els mitjans locals ens podem donar per molt de satisfets, perquè la grandesa nostra en general jo diria que és que ja, la gent està farta de que si el ZP, que si el Rajoy, que si els palestins, els israelites, els agrada veure la tieta, que els agrada veure l'associació de veïns com fa l'arròs i també el seu grau d'informació, d'actualitat, no? Però més centrat en l'àmbit local, que ara el repte és que aquest àmbit local no perdi el tren també de les noves tecnologies. I en aquest aspecte, doncs, les emissores locals estan fent els deures. Nosaltres tenim fa uns mesos el vallenc.com, que a poc també s'anirà adaptant a la nova conca.com. Vull dir, això, òbviament, és el futur. Però sense perdre allò de poder veure...
El que passa és que l'important d'això per nosaltres, suposo que és que nosaltres tenim tant el Ràdio L'Espluga, Ràdio Montblanc i la Nova Conca, que són els tres mitjans que estem aquí, tenim que fer informació comarcal i no tenim que sortir de la nostra comarca. Sí, perquè si no fem una informació de proximitat, o sigui, la gent compra la Nova Conca perquè saben que els expliquen les coses de la Conca i escolten la Ràdio Montblanc i Ràdio L'Espluga perquè els expliquen coses de la Conca. I quan volen saber una cosa del Zapatero o volen saber una cosa de la Generalitat, doncs posen TV3 o posen el TAC12 o compren en El País, que normalment la gent, molta gent el que fan és això, durant la setmana treballa i escolten la ràdio o algun mitjà de comunicació i internet, i quan arriba el cap de setmana compren el seu suplement de setmanari. Hi ha molts que compren aquell totxo de País que els dura tota la setmana, el cap de setmana, i després els mitjans de comunicació, no?
Sigui quin sigui el futur que tingui la premsa escrita, tant sigui per l'àmbit digital com en l'àmbit paper, el cert és que a Montblanc hem estat d'enhorabona aquestes dues últimes setmanes perquè hem estrenat dues coses en els dos àmbits, no? Hem estrenat per Sant Jordi una biblioteca, la biblioteca comarcal, que ja era hora que poguéssim posar-la en marxa, i per l'altra banda un telecentre també nou. Són dues inauguracions importants. A l'Espluga també esteu treballant amb això, el telecentre ja el teníeu brandant, sí. La biblioteca estàveu també, em sembla, en fase de si es podia canviar de lloc, si podíeu ampliar o no. Com ho veieu tot això? Com veieu les infraestructures aquestes culturals o de noves tecnologies, etcètera, etcètera? Perquè hi ha molts projectes en marxa. I ara tenia aquí, si voleu comentem un moment, doncs que per exemple Serral ha estat notícia fa encara en un mes perquè han posat wifi pràcticament a tot el poble, o sigui, no a quasi tot el poble, que no és pas el primer poble de la comarca que ho té. Doncs jo recordo Passanant i altres petits municipis que agafes un portàtil, t'hi passeges i et pots connectar pràcticament arreu del poble, no?
L'avantatge que hi ha amb el wifi és que com més petit és el poble, més fàcil és d'instal·lar un wifi. Aquí fa un parell d'anys nosaltres vam fer invitats per gent que la tenen muntada, per exemple a Belllloc, no sé els habitants que té, deu tindre 400 i pico d'habitants, i algun altre poble de la província de Lleida, i vam anar, ens van invitar, i allò és molt fàcil, posen dos repetidors, sí, sí. I Belllloc ja té wifi, no? Clar, Montblanc és molt més gran que Serral, no? Però no sé, aquestes noves tecnologies sí que són bones, el que passa és que és l'estructura de muntar o com funcionarà tot això.
Però aquests pobles així com Montblanc, està bé que hi hagi aquests llocs concrets, aquests espais, no? La biblioteca suposo que també s'hi pot anar a connectar-s'hi, és un servei comarcal importantíssim que feia moltíssima falta, no? Que la Conca tingués aquest espai de referència a nivell bibliotecari perquè els joves, els nens, qui vulgués, puguin anar-hi a estudiar, fer treballs, connectar-se a internet, la gent, i el mateix amb el telecentre, no tothom encara ara té ordinador a casa, però amb això fem que moltíssima gent, tan gran com nois joves que potser les seves famílies doncs no els hi permeten tenir un ordinador, el que sigui, poden arribar a les noves tecnologies, i amb això arribem molt lluny.
Les últimes enquestes que em penso que van sortir fa una setmana sobre grau de connexió sobre les llars que tenen internet a casa seva indicaven que al Camp de Tarragona un 70% de famílies ja disposaven de connexió a internet. Ara bé, hem de pensar que estem en moments de crisi, que hi ha molta gent que queda despenjada del sistema i poder aquí és on es fa necessari, doncs, que hi hagin els municipis pensin en democratitzar la connexió a la xarxa, que de tothom és sabut que l'estat espanyol és realment caríssima, la diferència entre el que et fan pagar i la velocitat, vull dir, llavors aquí entraria els municipis en democratitzar aquest dret que em penso que acabarà sent universal, el de poder, que tothom pugui estar a la xarxa, que aquella gent que socialment té risc de quedar despenjada no quedi a banda de la societat digital, i l'UNS ha de fer molta feina, és encara consells comarcals, a qui correspongui, és cursets i cursets i cursets, la gent gran, que no quedi apartada, quan encara els hi costa, vaja, ho veig a casa, fins i tot fent el mòbil, no? Vull dir, tot el que sigui iniciatives municipals, de wifis, de poder apropar aquest món, doncs benvingut sigui.
El que passa que això, com a molts països d'Europa, suposo que ho fem al revés. A veure, està molt bé que hi hagi els telecentres, no? Que no sé si fan el seu servei o no, perquè has de demanar una hora, has d'anar allà, t'has de deixar, si no els saps fer anar, te l'han d'ensenyar, aquella noia té que perdre un temps, vull dir, no saps de cert punt si els telecentres estan prou ben pensats o no, però el que està mal fet és que el govern, sobretot el de la Generalitat, ha gastat un munt de diners perquè els pobles tinguessin telecentres, quan el que havia fet el govern era apretar a la companyia telefònica perquè baixés el preu d'internet i tothom pogués tindre l'internet a casa seva. Que llavors no caldria anar al telecentre. Ho fem al revés, no?
Però els telecentres estan fent una altra feina a banda d'aquest punt d'accés a internet. Bueno, almenys en el cas de les Plores, una barbaritat la quantitat de gent que està passant cada dia pel telecentre per aprendre a fer anar els ordinadors. Mames, padrines, papes, padrins, que no en tenien ni idea, i això permet que jo ara doncs em pugui xatejar o pugui escriure correus electrònics a gent doncs, de més de 50, 60 anys que, o 70 anys, que potser no m'ho hauria imaginat, i així fem projectes i gestionem coses plegats, perquè gràcies al telecentre han après a fer anar les noves tecnologies. Vull dir que la feina que bàsicament han de fer aquest tipus d'instal·lacions és aquesta, és formar la gent que potser se'ls va passar el tren a la seva època i no van poder aprendre-ho, i ara és bàsic fer anar les noves tecnologies perquè funcionem en tot moment amb això, no? Fem tot el dia.
És que el gran perill és crear capes d'analfabetisme digital, i això s'hi ha de lluitar amb tots els mitjans.
Bueno, si us sembla, fem una breu pausa aquí, tallem aquest primer bloc dedicat a noves tecnologies, premsa, etcètera, etcètera, i continuem d'aquí uns minuts.
Thank you.
Molt bé, bon vespre novament. Tornem a ser entre tots vosaltres el primer programa de la sèrie Montblanc en Flames. Ens acompanyen el Ramon Maria Huguet, director de Ràdio Montblanc, Javi Lozano, director de l'Espluga FM Ràdio, l'Epi Mestre, cap de redacció de Nova Conca, i abans m'havia oblidat de dir, i és molt important, tenim el Damià Gallego als controls. Continuem parlant de temes d'actualitat de Montblanc, de temes d'actualitat de la Conca. Fa pocs dies hem acabat la Setmana Medieval de Sant Jordi, els actes de la Setmana Medieval, s'apropen les fires de Sant Maties. Primer potser que valorem com ha anat Sant Jordi. Ramon Maria, tu que ets el més implicat, Montblanc en directe, com has vist Sant Jordi enguany?
Jo enguany Sant Jordi l'he vist potser millor que l'any passat i fa dos anys. Pel volum de gent, diu que hi ha hagut més de 60.000 persones, suposo que si diuen aquestes dades deu ser veritat, no sé com ho calculen, però deu ser així. Però el que és veritat és que el primer cap de setmana, el diumenge, era impossible passejar per Montblanc, impossible. I el segon cap de setmana, el dissabte, també hi havia molta gent. El diumenge, que era el dia 2 de maig, em sembla, ja va baixar una mica, no? Suposo perquè molta gent ja potser vindrà en altres llocs, però enguany ha sigut brutal la gent que ha vingut, brutal. I els que ho porten estan satisfets, no?
La sensació general era que a part del públic també hi havia hagut més parades, que les parades s'havien repartit més per Montblanc, també els actes que s'han organitzat han estat més plurals, més diversos. Epi, coincidint amb aquesta opinió,
jo,
ha estat una decisió...
Jo crec que ha estat una bona decisió, perquè el fet de que no es concentrés tot a la plaça Major les parades, ja des de l'any passat, doncs ha ajudat a esponjar bastant aquell tap que es formava, i bueno, jo em penso que encara es podria esponjar una miqueta més, però bueno, de moment doncs ha donat resultat, s'ha vist moltíssima gent. Després fa falta veure, i això suposo que sí, ha repercutit econòmicament de forma positiva amb els comerços, els restaurants, i bueno, és una promoció per Montblanc que ja hem vist en reunions que ha fet l'associació per Europa, doncs que transcendeix la mateixa Montblanc, la comarca, i és molt positiu.
El que passa que potser una mica el que se sentia pel carrer potser era que ara estan canviant el sistema de repartir les parades, no? Ho estan fent d'una altra manera perquè estigui més repartit, però potser encara faltaria que hi hagués una miqueta més de concentració en segons quines coses, perquè sobretot jo el que he vist és que la gent amb els oficis anaven perduts, portaven un paper en què havia el plan o tot, però tenien un ofici aquí. Diu que ho fan perquè la gent donin tot l'otom,
perquè recorren tots els carrers. Sí, però hi havia unes rutes, no? Hi havia unes rutes marcades.
Però la gent es perden, perquè hi havia uns pobres que feien terra, que feien torretes, no sé què feien, estaven sols en una plaça, perduts, pobres. Clar, això potser s'hauria de tornar a fer una mica com fan amb el vi, no? En el que els caves i els vins estan concentrats en un lloc i potser els oficis en un altre lloc, no? I el resto una mica potser també estaria més bé, no? No ho sé, això és qüestió de que l'associació s'ho plantegi, això.
El que està clar és que la Setmana Medieval és l'esdeveniment de l'any a la Conca, diguem, no? Però també està clar que és una festa que potser si primer era molt, molt montblanquina, una festa que va néixer des de Montblanc pels seus veïns, ara ja diria que potser, i és llàstima, s'ha perdut el fet de que sigui aquesta festa per la gent de Montblanc i per la gent de la Conca, perquè no sé fins a quin punt la gent de la Conca gaudeix de la Setmana Medieval. És a dir, que jo crec que qui en gaudeix bàsicament són la gent de fora, que venen cada any i suposo que també econòmicament és el que interessa, no? Perquè els actes que estan molt treballats, que estan molt bé, hi ha grans actes, grans espectacles, grans esdeveniments, que és fantàstic seguir-los, però clar, any rere any, doncs, bueno, són molt, molt similars, i evidentment la gràcia d'aquesta festa és això, no? La gent que ve de fora i que cada any ve de fora. Però jo trobo faltar que la gent de la comarca pugui gaudir-la més, no? Jo trobo faltar això.
Això en aquest aspecte, jo que treballo a la Conca de Barberà i visc com una altra comarca, a Valls, els habitants de Valls, quan arriba la festa de la calçotada al gener, però realment no s'espanten, diuen és el millor dia per marxar de Valls.
Vull dir, clar, i això ho he sentit aquí també, eh?
Amb això enllaço amb el que tu deies, no? Que podés sí que és una, com deia, una gran promoció brutal, una gran gentada, però clar, també no s'ha d'oblidar, doncs, que primer de tot és nostra la festa de Montblanc i de la comarca.
Lo maco és participar-hi a la Setmana Medieval. Jo sóc de l'Espluga, però també hi participo, per exemple, amb els grallers, no? És a dir, quan hi ets dins i veus el que es fa i com funciona, és fantàstic. Però sento molts comentaris de... No, enguany ja no hi anirem, de la gent dels pobles, eh?
Hi ha el perill de morir d'èxit, d'alguna manera, de dir, això s'ha fet tan gran que no arribarem a controlar-ho, de què se'ns escaparà de les mans? Podria haver-hi aquest perill? L'associació és exclusivament qui hauria de controlar un...
Bueno, l'associació aquests últims 5 o 6 anys ha anat canviant moltes coses. O sigui, recordo quan va començar el Draconopte, era un espectacle que es feia al carrer i després s'acabava amb una festa de Sant Francesc. Ara el Draconopte el fan ja a l'aire lliure, al mateix foradot, perquè l'escenari és diferent. Després, per exemple, doncs, la llegenda enguany han estrenat una banda sonora totalment nova per canviar el que durant 22 anys o 15 o 16, perquè potser al començament
és diferent,
Ja estan fent coses noves i després van introduint coses noves, actes nous. L'any passat van començar el pas de ronda, que sembla que sigui, quan la van presentar l'any passat semblava que fos què és això, el pas de ronda, però realment és un èxit brutal. Una setmana abans ja n'hi havia entrades per anar a veure el pas de ronda, que a més són grupets de 25 o 30 o 35 persones que els acompanyen per diferents jocs de les muralles, no? I això potser canvia una mica del que és la Setmana Medieval. És un altre estil de veure Montblanc, no? I ensenyen l'hospital, i ensenyen el forat de Sant Jordi, el foradot, l'església de Santa Maria, no? Ja van introduint coses perquè... I després la llegenda, vull dir, continua. Fa 2 anys que tornen a fer una altra vegada les Corts a Santa Maria amb una visió diferent de com era abans, no? Han canviat una mica.
Potser el gran èxit de tot això no fora la implicació dels montblanquins, vull dir, perquè tot això no és fruit d'una empresa que hi ha al darrere, que busca un benefici econòmic. Moltes vegades la majoria d'aquestes iniciatives són fruit de la idea de persones o de grups de persones que diuen enguany podríem fer això, i perden hores i diners i son en organitzar coses, no?
Jo crec que el fet de que s'hagi... Tothom s'ha de felicitar que són 23 anys i ha sortit de la societat civil montblanquina. Jo poder ho canviaria. Si hagués sigut municipal, hauríem arribat a les 23 edicions?
Jo no crec. D'aquesta manera segur que no, eh? Perquè funcionen diferents, eh? Els projectes o les festes que organitzen directament els ajuntaments, que hi dediquen molt esforç i molts diners, però funcionen diferent aquelles festes i aquelles activitats que veus que les munten amb afició i amb motivació i amb moltíssima il·lusió la gent de la societat civil. I amb la Setmana Medieval l'èxit ha sigut aquest. I si això canviés...
Bueno, però una mica és el que diu el Gravial. Això va començar... que ho van voler fer la gent, no? I han anat incorporant coses, han anat canviant membres de junta, i la gent ha anat entrant, i els montblanquins, com dius tu, també hi col·laboren, uns entren, després ho deixen, marxen, després en tornen a entrar els seus fills, o sigui, ja n'hi ha de gent que hi col·laboren, però bueno, com tots els pobles petits, arriba un moment que la gent no poden ser tot arreu, no? Potser també faltaria més gent de la Conca que hi col·laborés, de més pobles de la Conca, que potser no hi col·laboren tant, no?
Clar, és que jo penso que poder, en el moment de que l'associació medieval va a Bèlgica i va aquí, doncs, escolta, fes una crida, digueu, és la gran festa també de la comarca, veniu gent de Solivella...
És que ho és, vulguem o no, ho és, que la gent de la Conca s'hi vulgui implicar o no, però ja estan molt implicats, per exemple, en el mercat de vins i caves, no? Que sí, venen de molts cellers i d'altres llocs, vull dir, amb altres coses.
A nivell de festa... Però... A nivell de festa...
Que se la sentin seva.
Sí, a nivell de festa que hi hagués, doncs, no sé, gent de Serral, de Blancafort, de Solivella... Potser... De totes maneres, ja ho estan canviant, també, perquè, per exemple, ara, enguany m'hi he fixat, l'any passat també, les cases reals ja són gent molt més jove. Fa 10, 12 o 15 anys les cases reals eren els, no els més grans, però els que tenien més edat dintre tot el que és la Junta, no? I ara ho han anat canviant, han anat que fan gent més jove ja. I el Dracon Nocte pràcticament ja organitza el jovent de l'associació medieval, no? No, més ho he dit, ara últimament ja organitza el Jaula, que és el mateix jovent, no? Però bueno, o sigui, a poc va canviant. El que això que dius tu, bueno, això suposo que és un repte que s'ho ha de plantejar la Junta de l'associació, no? Si la continuació, doncs, ha de ser important o no. És que cada vegada, clar, cada vegada el repte, el llistó ha de pujar més amunt, no?
Clar, és que des de la societat civil s'ha creat un impacte econòmic que potser ni s'imaginaven, muntades de la societat civil, no?
I això, el volum aquest de gent, remenar 60.000 persones és molta gent, fa que necessiti estirar de l'administració pública tot uns requeriments en quant a organització i a gestió de com ha de circular aquesta gent, que jo crec que no pot assumir l'Ajuntament de Montblanc. Pensem doncs, en necessitats de protecció civil, de requeriments de seguretat, només el fet dels aparcaments que es necessita perquè tota aquesta gent que ve a Montblanc pugui aparcar i pugui anar circulant amb una relativa fluïdesa pels carrers. Clar, passaves per l'avinguda i hi havia un caos de cotxes i no sé què, que hi havia dos pobres urbanos que se les desitjaven allà, no? Faria falta potser més
aquests
implicació.
Aquests són els problemes més importants, aquests, no? Que aquests sí que suposo que ho tenen molt clar, ho tenen molt ben anat, però aquests són els que s'haurien de posar damunt de la taula o plantejar tot això. Bé, la setmana ja la tenim, funcionen, va
bé. Sí, els actes ja estan, tot això està.
Se van actualitzant, s'hi posa música nova, cada vegada hi haurà coses diferents, no? Però llavors ve tot això, protecció civil, seguretat, vigilància a les nits, etcètera. Això és el més important ara que s'ho planteja. Davant d'aquests 60.000
persones. Per un poble com Montblanc, per un ajuntament de 7.000 habitants amb els mitjans de què disposa l'Ajuntament de Montblanc, jo veig que és molt difícil que es pugui arribar a complir això.
Hi hauria d'haver, per exemple, hi hauria d'haver doncs, sempre tombant per Montblanc 25 o 30 Mossos d'Esquadra repartits en parelles de dos, que els vegessis per tot arreu, que no fora bonic el vestit que portarien ells amb el vestit medieval, però bueno, però que ho vegessis, que la gent tomba i que els de protecció civil també tombessin i que vegessis furgonetes en diferents llocs, en puntes de carrers en el que són molt a prop, per exemple, al costat de Llamy els Vins i Caves, en aquell cantó, doncs una furgoneta de protecció civil, una altra aquí, una altra allà, no? Tota aquesta estructura, que jo crec que ara és la que l'associació té que pensar com ho fa.
Eh? Clar, i el que pateix la gent de Montblanc durant aquests dies? Jo patiria,
Bueno,
perquè, clar, la manera que està el poble, que si tu no en reps cap benefici econòmic ni cap satisfacció personal perquè doncs, ja estàs implicat i el que sigui, això ha de ser complicat.
Imagineu-se només en plan anecdòtic, que com descarregues la compra del cotxe durant la setmana, si vius en aquests carrers eixos o el que comentava amb el micròfon tancat, no ho sé jo fins a quin punt en cas d'una emergència la mobilitat podria ser l'adequada, no?
Passa que aquests són temes que s'escapen directament de l'àmbit de l'associació, de l'organització, i entren més en l'àmbit públic, en l'àmbit de l'Ajuntament, i en l'àmbit no de l'Ajuntament que el sobrepassa de llarg, sinó de governació de la Generalitat o del qui fos de la Generalitat, de dir doncs,
llavors,
les administracions grans.
Llavors ve tot això que dèiem, que comentàvem al començament, hi hauria d'haver un equip, que no sé com s'hauria de formar i d'on hauria de ser, que tots aquests plantejaments els posés damunt de la taula i que molts mesos abans ja es comencés a planificar, això ho farem aquí, entrarem per aquí, si passa això anirem aquí, si passa això, clar.
En tot cas, que hi hagués una junta de seguretat que reunís abans, no sé.
Sí, jo crec que el que ha de, a banda de revisar tot això, la setmana medieval no ha de caure, vull dir, s'ha de lluitar al màxim perquè segueixi endavant, que no perdi la part aquesta del voluntariat, de la il·lusió, de la motivació de la gent de Montblanc, però també de la comarca, perquè la comarca també es pot sentir la setmana medieval com una festa pròpia de la comarca, que no perdi tampoc el rigor històric, és a dir, el fet de fer les coses bé, de recrear bé el que es vulgui recrear a nivell medieval i no deixar-se importar per altres aspectes econòmics, i això pot, jo crec que no té per què morir d'èxit si se gestiona bé, clar.
També és curiós, no, que cada any, aprofitant la setmana medieval, doncs l'Ajuntament i els mateixos ciutadans, els comerciants, tots una mica fem un rentat de cara a Montblanc, no? Sempre s'escombren més bé els carrers, es repinten aquelles façanes, corre, corre, que ve Sant Jordi, no? Enguany l'Ajuntament ha pintat o ha acabat les obres que havia de fer els pàrquings de tombant a les muralles, i curiosament alguns pàrquings tenen línies blanques i un té línies blaves. Això fa entreveure que properament, molt probablement, Vox Populi Dixit s'instal·laran una maquineta o algun sistema de pagament. Això en el cas de l'Espluga també sé que se n'ha estat parlant a nivell municipal.
No se n'ha estat parlant, el mes que ve. Ja.
Bueno, doncs, com ho veieu això? En pobles com Montblanc, com l'Espluga, com ho veieu tot això? El tema de cal en aquests municipis pagar per aparcar? S'hauria de buscar un sistema perquè els ciutadans que ja paguen els seus impostos en el poble no els hi calgui pagar?
A veure, les declaracions que va fer l'alcalde de Montblanc va ser que doncs s'ha de posar zona blava allí baix, l'empresa que va construir el pàrquing aquest que dius tu que està pintat de zona blava en el seu pressupost i té posat un parquímetre, no? L'altre no sé per què està pintat blanc, me'n pensava jo també que també havia de ser blau, però properament el pàrquing de Sant Miquel també ha d'anar a zona blava, i l'explicació més lògica és que doncs, allà hi ha cotxes que estan aparcats 24 hores. I si tenim un nucli antic amb un casc antic difícil a Montblanc, difícil per poder aparcar, i que el futur diuen que és de que hi ha d'haver una illa de vianants a lo que serà tot el casc antic, o almenys la creu del casc antic, lògicament s'ha de donar aparcament, i per donar aparcament hi ha d'haver un mínim de que tu puguis arribar, tirar 50 cèntims i estiguis dues hores, per exemple, amb 50 cèntims, i tinguis temps d'anar a fer les teves gestions i tornar a marxar. No que vegis un cotxe que està aparcat 24 hores, 24, 24, 24. I que la millor és d'un comerciant.
Sí, 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 clar. Home, perquè els comerciants van a treballar i aparquen el cotxe. Però això que dius és el mateix que ha passat a l'Espluga. Cotxes aparcats cada dia o tota la setmana en la mateixa plaça de pàrquing, i llavors la gent quan vol anar a comprar, quan vol anar al centre, doncs no pot aparcar. Però és que a més a l'Espluga, al centre, doncs ja fa molts anys que hi ha un problema constant de manca d'aparcament, de que no pots trobar espai, i hi ha debats eterns sobre si s'havia de construir un aparcament soterrat, que al final no s'ha fet, ni a la plaça de l'Església, ni al passeig Canyelles, tot i que hi ha un projecte futur de fer un aparcament soterrat una mica més lluny del centre, no sabem què passarà. De moment comencen per això, no? per la zona blava, sense que la ciutadania de moment hagi opinat, és a dir, el ple municipal ho ha aprovat, l'Ajuntament ho ha tirat endavant, hi ha el projecte de remodelació del passeig Canyelles que inaugurarem aquest divendres, en el projecte ja hi apareixia la maquineta del parquímetre i així vam saber que hi havia l'intenció de posar zona blava. I els comerciants estan contents i espantats alhora, perquè per una banda la gent podrà anar a comprar amb el cotxe, que és el que volen, però per l'altra doncs haurà de pagar. I quin preu haurà de pagar? Doncs no aquests 50 cèntims a dues hores, sinó el preu estàndard que es paga a totes les zones blaves, que són aproximadament uns 2,20 € per dues hores d'aparcament. Per tant, no és la zona blava tova que primer s'havia dit i que es provaria, sinó la zona blava clàssica de totes les ciutats, tot i que l'Ajuntament té clar que potser haurà de rectificar. Però bé, és a dir, ara estem espantats. Jo estic content per la meva banda perquè arribaré i al centre del poble i podré aparcar, però per l'altra banda doncs és crear un hàbit i una despesa que no sé fins a quin punt ens agradarà.
Bueno, aquí en principi l'alcalde va dir que fora un preu tou, un preu tou, i que tothom hi podria arribar. Després venen, que això que són els comerciants, després ve que els comerciants tenen que fer la seva feina, no? Tenen que regalar aquells tíquets, tenen que pagar aquell aparcament, perquè avui vas a comprar unes sabates i et costen 100 €. Aquí a Montblanc, no cal anar més lluny. Clar, en aquella botiga sí que et poden regalar el pàrquing del cotxe que val 1 €.
Sí, sí, sí.
Això ja és una altra feina.
A l'Espluga repartiran uns tiquets, em sembla, per la primera mitja hora o alguna coseta així.
Però el problema no estarà també que aquells veïns o no veïns, o forasters fins i tot, que fins ara deixaven el cotxe en aquests aparcaments que eren gratuïts, que al veure ara la zona blava no intentaran deixar el cotxe fora d'aquí, és a dir, a qualsevol altre carrer? La primera opció no serà aquesta, intentar buscar un aparcament apropet d'aquí, apropet d'allí mateix?
Esclar que sí, però bueno, la part més... A veure, però això ja se'ns escapa del que estem dient. Per començar, quan un es compra un cotxe té que saber on el tanca. I si no té grats, doncs busques la vida, no? Vull dir, és així de clar. No el té que deixar un aparcament de zona blava. Aquest és un altre problema. Si no tens pàrquing, busca't la vida, i si no ves la deixar a les afores.
Ja en pagar a ningú li agrada amb res, no hi ha zona blava amb res, però hi ha via pública, vol dir que és de tot. Llavors l'interès d'un senyor de tenir el cotxe ben posadet, i si pot ser a la sombra, doncs escolta'm, xoca a vegades amb l'interès públic. Jo crec que veiem, no hauria de ser les tarifes que parlava, per exemple, el Javi l'Espluga, però alguna cosa s'ha de fer pagar perquè hi hagi allò que dèiem...
La rotació.
Una rotació, perquè clar, això també...
Això és el que volem tots, la rotació.
Perquè, a més, això comportarà alguna nòmina d'algú que haurà d'estar controlant els tiquets, vull dir que té un cost.
La solució és bastant... una solució molt tonta i molt fàcil, que és anar a peu pel poble, que estem molt mal acostumats als pobles d'agafar el cotxe per qualsevol tonteria, i ho fem massa, no es pot anar, no, vull dir, no pot ser que la gent que vius, potser vius a l'urbanització, en el cas de l'Espluga del Casal, però treballes al centre del poble, són 5 minuts caminant a les ciutats, la gent que viu a les ciutats han de caminar metres i metres i metres perquè fins a arribar només potser a la parada de l'autobús.
I després
no?
Aquest mateix veí va a Tarragona o Barcelona
i caminarà.
I camina 5 minuts més encara.
Sí, els parquings és així. El centre del poble i els llocs difícils, Montblanc, l'Espluga, perquè Barberà està igual, per exemple, i Solivella, Mas del Mismo, no? O sigui, s'ha d'intentar un lloc on tu arribes allí, a la parca, estires una moneda, això sí, que estigui bé de preu, t'hi puguis estar un temps, vas a fer la teva gestió i marxes. A veure, un cotxe de servei qualsevol, no? Un carrer dels ascensors, per exemple, és un servei. A les capitals, aquella gent aparquen allà on poden, i quan no poden aparcar se'n van en un pàrquing públic. I han de pagar el pàrquing públic i després amb la maleteta dels trastets igual han de fer 7 o 8 carrers, pujar i arreglar un ascensor o una antena o una rentadora, és igual, qualsevol cosa. És així, no hi ha volta de full, no? El que passa és que hi ha d'haver pàrquings.
Molt bé.
Diu que anem seguint, si no se'ns menjarem el temps.
D'acord, jo volia entrar a un altre tema, purament montblanquí, les obres del carrer Major i Ribé, lligat amb el tema dels aparcaments. Ara hem acabat la primera fase, ja tenim aparcaments, podrem fer les obres, l'alcalde va comentar ja no, que passat Sant Jordi engegaríem. Com ho veus, Ramon Maria?
No ho sé, perquè...
Això ho hem anat ajornant.
Molt. Jo em penso que, no sé, em sembla que el Sant Jordi l'any passat es havia de fer, es va plaçar, després va vindre l'estiu i van dir no, els comerciants, després ve la festa major, potser que ens esperéssim, abans de Nadal, s'allargarà molt, deixem passar Nadal i ja deixem passar Sant Jordi. No sé, perquè estem al maig, ara que deixarem passar les festes de Sant Maties i quan arribem al juny començarem les obres i per la festa major que tindrem tot el carrer major que arriba aixecat, no en tinc ni idea. És que no ho sé, no sé si és un problema de que s'ha d'allargar molt i han d'estar molt de temps els carrers tancats, o és un problema econòmic, o és un problema que els comerciants... No en tinc ni idea, vull dir, és que no ho sé.
D'entrada, aquestes obres em sembla que han generat molt de debat entre l'Ajuntament i els mateixos veïns pel tema de si hi havia d'haver voreres, si no hi havia d'haver voreres, dels pluvials com havien de ser, etc, etc, tot això, no? Que ha anat allargant, fins i tot les subvencions no sé com deuen estar, si s'han guardat, si no s'han guardat.
Si ha hagut de demanar pròrrogues,
sí,
o no?
Sí, però en aquests moments jo diria que és imprescindible ja... acabar almenys el tram del carrer Major està de Sant Miquel per amunt està en molt mal estat.
Des de la Fusteria Cursal, des de Sant Francesc fins a Sant Miquel està molt malament.
Està en molt mal estat i el carrer B, doncs algun plantejament o altre també s'ha de fer. El cert és que són dos trams de carrers bàsics per la circulació viària de Montblanc i que s'haurien de resoldre ja d'alguna manera o altra, no?
Que passa que això suposo que, el dic espais, no? S'hauria de fer un plantejament seriós, que no sé si es farà o no es farà, i seriós vol dir que, bueno, el tros que es va fer des de Sant Miquel fins als quatre cantons no va ser gens seriós. Uh-huh. Si s'ha de fer el tros de carrer Major igual, els comerciants potser estan una mica espantats, no? Perquè a vegades es comencen les obres i es fan projectes, diu, comencem, aixequem, fem això, tanquem aquí, tanquem allà, 15 dies, obrim, tanquem, ho arreglem, i allò es va fer en una setmana, en espadeny, i dius que només treballàvem dues persones.
Sí. A l'Espluga o Petit ara no fa massa, també amb una via neuràlgica, clau, no?
Neuràlgica, total. I és que portem un temps a l'Espluga que, en concret en aquest cas el carrer Lluís Carulla, ha suposat una dificultat molt important, però bueno, ja ho havíem patit perquè ja no fa gaires anys s'havia fet el primer tram del carrer Lluís Carulla, no fa gaires anys s'havia urbanitzat la plaça de l'Església i també tallat el centre neuràlgic, i no fa gaire que venim del pont de Renfe a l'entrada del poble que ens va bloquejar la principal entrada durant un munt de mesos i ens vam haver de fer mil meravelles per sortir a entrada a l'Espluga pels camins i per vés a saber per on, no? Vull dir que, però això es pateix molt i els comerciants, els que més, perquè clar, és terrible, vull dir, clar, no, si no pots circular no pots fer res, no?
Però jo si no, a veure si no m'equivoco, a vegades he anat seguint les notícies de l'Espluga i per exemple això del pont jo vaig llegir que era molt clar, tal dia tallem, tal dia comencem i tal dia acabem.
Sí,
I es va complir.
Sí, sí.
Un diu altre, hem de tallar, eh?
Sí. Vull
dir, es va complir i tallem aquest carrer Carulla, tal dia el tallem i tal dia l'obrim. I deus haver un problema que... Bueno, és això el que s'hauria de fer, el carrer Ribé, doncs quin dia el tallem? No sé, tal dia, el primer de juny, el tallem el primer de juny i l'obrim el 30 de juliol.
ja està, i tothom se queixarà.
Però no està aquí estirada.
Obres... Tothom se queixarà, tothom s'enfadarà, però pam, pam.
Tot. I més quan hi, jo trobo, hi ha un altre tema, no? Que, per exemple, el cas del pont de l'Espluga, de la via del tren, no tenia un impacte econòmic directe. Suposava que la gent havia d'anar d'un tomet una mica més llarg, una mica més curt, però al final arribaves a tot arreu i no afectava directament el comerç, ni fins i tot ni la cooperativa pràcticament no, no la va afectar, no? En el cas de les obres en carrers, afecta directament aquell comerciant que té el seu negoci allà en aquell carrer.
Fiel.
I a més, en un moment ara que l'economia no és precisament per fer floritures, potser valdria la pena plantejar aquestes grans obres que saps quan comences però no saps mai quan acabes, tenint en compte doncs, això, que no estem vivint un moment de vaques grasses. L'administració s'ho ha de plantejar això o no? Home, ho ha de tirar pel dret.
Però penso que el carrer major s'ha de fer, eh? Perquè tothom demana que el carrer major s'arregli i l'Ajuntament sempre està dient que no fa res perquè està pendent d'aixecar-ho i fer-ho nou. Tot s'ha de fer, vull dir, això no es pot esperar més. El problema és com ho fem i de quina manera ho fem.
Qui no es mou no evoluciona, veiem, i tot obra, tant si fas obres a casa teva molesta la pols, el soroll, els comerciants és normal que se sentin molestos, doncs jo crec que les autoritats han de tenir decisió, i és el que dèiem, tal dia, i escolta, mirar de minimitzar al màxim, però si s'ha de fer es fa.
Almenys l'opció potser fora donar tots els avantatges econòmics, clar, fiscals, tot això que
si
es pugui donar.
Aquell any revisem l'IBI, bueno,
i pensant al futur, perquè i el que suposarà per aquells comerciants un carrer arreglat, i net i ben endreçat i modern i amb tots els mobiliari urbà i tot el que convingui, que això és al final el que busquem. Després ja no ens en recordem,
No.
Parlant d'obres mal gestionades o no sé si és mal gestionades o no sé el què, l'exemple més flagrant d'això, de diners públics esmerçats, el tenim en les obres de l'AVE aquí a Montblanc, no? El famós pont d'aquest del Candi o no sé què, que hi hem enterrat aquí l'administració i per tant els diners dels ciutadans, milions i milions d'euros, no?
I tant.
Epi, quines són les últimes notícies? Ho acabaran això, ho arreglaran, al final haurem de fer el passar l'AVE per un altre lloc?
Jo diria que la cosa va cap a que passarà l'AVE, però és que no... Veiem, no s'han llançat, com tu deies, tal quantitat de diners, s'han fet tants despropòsits. Realment els enginyers de camins espanyols eren un dels més reputats d'Europa fins que es van posar
a fer l'AVE.
Dir, aquí va quedar en evidència doncs les presses d'algú, la improvisació d'algú, i bueno, i que calia moure diners sense mirar masses coses, vai, és el que jo crec,
bueno, les últimes notícies, vull dir que la realitat és una altra, no? Però les últimes notícies són que després de tirar camions i camions de terra i ciment i tot, al final diu que els enginyers han dit que com que no s'arreglarà tampoc, faran el que han fet a dos o tres ponts d'Europa i un parell de ponts dels Estats Units, que posaran uns amortiguadors electrònics que controlaran el moviment i cada cert temps equilibraran el desnivell independentment de com estiguin les columnes del pont.
El problema dels enginyers no és potser que han perdut la perspectiva històrica. Jo recordo, i si no només cal anar a veure els padrins que facin una mica de memòria, quan es parlava del pantano de la Riba, que havia de quedar a Vilaverd sota les aigües del riu Francolí, que precisament un dels arguments que es donava per no fer aquella obra era que doncs, el tipus de terreno que ja hi havia. Aquest era un argument històric que s'ha estudiat a les facultats tant d'història com d'enginyeria de sempre. No hi havia per aquí entremig elements de tipus polític, interessos de fer passar per aquí per allà, perquè també quan se va dissenyar l'AVE es va parlar molt i moltíssim, es va demanar des del territori que es fes passar en paral·lel al costat de l'autopista per minimitzar l'impacte ambiental, l'impacte geogràfic que tenia, perquè tenim una comarca creuada per 1000 infraestructures i totes passen per un lloc diferent, no?
Sí, potser sí que hi havia interessos polítics, però bueno, ara ja està fet.
Com l'estació del Camp de Tarragona, que també és la més plantejada.
Bueno, ara es ve el Coll de l'Illa, no, però?
Ara sí. Anava a dir.
Bueno, és el Coll de l'Illa. Aquesta me la guardava per ara.
No, però...
Ja que queden molt pocs minuts...
Però el Coll de l'Illa ens beneficiarà una mica la comarca, però l'AVE, aquí hi ha una mà de calés gastats, i a la comarca...
Perdona, jo crec que sí que ens incideix l'AVE, i com més mal fet, millor. per una senzilla raó. Aquests no sé quants centenars de camions que creuen cada dia la nostra comarca per anar a portar terra aquí al barranc del Candi i anar a abocar, suposo que deuen carregar gasolina a les nostres gasolineres.
Segurament.
Aquesta gent es deuen quedar a dormir per aquí.
I suposo que paguen per la terra,
pagar per la terra que mouen.
I
alguna cosa d'aquesta, no?
A casa nostra.
Sí, això és l'altra banda de la balança.
Tot això no ho diguis tan fort, perquè hi ha uns dipòsits amagats, però ja no...
Ai. Bueno, deixem-ho estar.
Que alimenten els camions,
No ho hem dit, però bueno, alguna mena de moviment...
Parlant de l'AVE, ara ve el Coll de l'Illa. El Coll de l'Illa diu que els enginyers ho tenen en compte, el que ha passat a l'AVE, ho tenen molt en compte i que les infraestructures seran molt diferents, suposo que ho faran.
Sobre el Coll de l'Illa hi havia el tema de la trinxera, no? Que faran una trinxera.
D'entrada faran dos túnels, no? N'hi havia previst un, no?
Sí.
Ara en faran dos, diu ja, no?
Amb un tram al mig, que no sé què, sí.
Pels moviments i tal.
Jo suposo que l'obra pública a la nostra comarca ha quedat tan prou desacreditada que més val no creure res del que puguin dir fins que no passi un any de la inauguració. I...
Bueno, l'AVE fa molts anys que està inaugurat,
Això de l'AVE...
Jo crec que no s'acabarà mai, allò de l'AVE.
No.
Penso que aquí enterraran diners. Potser aquests amortiguadors electrònics serà la solució. Per no
és tecnologia antisísmica, la que estan aplicant, aquesta que comentava.
Jo m'estimo més ser positiu i pensar que el 0,7% va quedant a la comarca en forma de dietes, desplaçaments, gasolines...
Sí, el més que s'ho mirem així, perquè per la resta...
No ho sé, perquè el Pep Arnau s'està barallant molt amb aquesta gent i no sé com ha quedat el tema al final,
Bueno.
Estan en judicis tot això per aquests diners i tot, i no ho sé,
jo crec que en tot cas el més important és tenir en compte els veïns de l'illa, que són els qui patiran primer en cas que es faci el túnel, l'impacte que es farà, que ells hi haurien de tindre la veu principal perquè són els més afectats, i no sé si això és realment així. Vull dir, els meus dubtes del que he anat llegint i el que he anat escoltant per aquí per allà, no sé si va exactament per aquí tot això.
Bueno,
sé que l'Ajuntament de Montblanc
i també havia passat per un lloc, l'han desviat una mica, em sembla que ara ja no passa pel lloc on tenia que passar, no? I bueno, potser ara la cosa està més bé del que no estava, no? Home, el túnel de Coll de l'Illa em sembla que han fet moltes modificacions, I encara no han començat a posar d'ar. O sigui que la millor cosa que comencin encara hi fan més modificacions.
Sembla que s'ho han mirat bé, però bueno, tots també confiàvem en els enginyers de l'AVE.
El que està clar que el poble de l'illa deixarà de ser una mica el pessebre que era allà.
Sí, quan l'AVE per un costat, el túnel per l'altre, la carretera nacional que continuarà igual, no?
Sí, però l'illa,
no la trauran, aquesta.
Però l'illa ha de pensar com els comerciants quan els hi fan les obres al carrer, vull dir, és una actuació, crec jo, necessària. El túnel ja es data de la dècada dels anys 20.
El túnel i l'autovia és extremadament necessari. He vist l'autovia a la A27, l'he vist en el tram de Lleida a Osca, que ja està, té un tram ja inaugurat, i evidentment, si això mai arriba d'una banda a l'altra, des de Tarragona fins a Lleida, bueno, podem estar més que contents, no? Si mai arriba, no sé si ho veurem.
Potser és el lloc de Catalunya que tenim menys infraestructures de carreteres noves, no?
I tant, molt poques.
És a dir, Catalunya està marginada i la demarcació de Tarragona és la marginació de Catalunya, podríem dir.
Mai més ben. Ho he dit bé, ho he dit molt bé.
I la Conca de Barberà dins la demarcació de Tarragona.
Bueno, esperem que amb totes aquestes grans obres millorin les nostres infraestructures, que segur que milloraran, i amb el pas dels anys això ens ho anirem trobant.
Home, salut del Coll de l'Illa, jo crec que és molt important.
Molt.
I potser ara potser és un bon moment, i potser si s'hagués fet fa 8 o 9 anys, potser no... A veure, si s'hagués fet abans, millor. Però si s'hagués fet fa 8 o 9 anys, segurament que ara patiríem una cosa que potser no patirem, perquè quan s'hi foraren, llavors potser ens haguem convertit una mica en una ciutat dormitori.
Ai, sí.
3.000 habitants del Camp de Tarragona que haguem vingut a dormir aquí. Ara, com que econòmicament no poden, tindrem la carretera, tindrem l'autopista...
En el fons és una sort que no ens hagi passat, perquè ara tindríem aquí unes urbanitzacions terribles i vés a saber què hauria passat, no?
Jo et dic que a vegades això va més bé,
Sí, perquè fins fa no pas massa, carretera nova volia dir promocions abans d'hi
van. Exacte. Sí, ara voldrà dir doncs, poder gaudir en altres d'un servei.
I en 20 anys, carretera estreta, torna a foradar per allà.
Home, segurament que vindrà algú i també potser ja anirà bé, perquè totes aquelles cases, aquells pisos que hi ha baix a l'Horta de Vinyols, potser és que hauran de vendre, però ens quedarem més o menys...
Estaran ja una mica vells, eh?
No, bueno, vells o no, acabats, però vull dir, ens quedarem potser amb 500 o 1.000 habitants més, no? Però ens quedarem bé, continuem tenint un poble bastant tranquil, no?
Home, i de fet, allò, la vella disputa al camp com que de Barberà estarem una mica més agermanats, poder no?
Sí,
sí.
A veure si la Conca Flama una mica més part
sí, perquè ara, sí, perquè ara vaig des de que s'ha fet la carretera nova de Reus. No, no, a Valls ha perdut bastant, eh?
Sí.
Perquè ara per anar a Tarragona no passes pel Coll de l'Illa, per descomptat, eh?
No. Hi ha una tendència natural a anar cap a Reus.
Sí, sí, a més que, clar, és molt diferent, eh?
Amb això també hi han tingut bona part de culpa els enginyers de carreteres en el nombre de rotondes que has de passar per anar de Montblanc a Tarragona passant per Valls.
Sí. Vull dir, de Valls a Tarragona, quasi.
Del Cuber a Tarragona doncs estàs 20-25 minutets, tot i que ja hi posa un 100, no? En canvi, ja ens agradaria anar a 100 de Valls a Tarragona, comptant que has de parar doncs, cada 50 metres perquè hi ha una rotonda, o cada 5, ara hi exigiran, no? Però
vull dir, això ha servit per veure més clar que necessitàvem l'autovia.
Sí.
Però no ens oblidem que l'autovia, si no va errat, tindrà rotonda banda i banda.
Tot i així, no, aquest és un dubte que he pensat moltes vegades, de dir, segons com estigui dissenyada la variant aquesta de Valls a Coll de l'Illa, és molt possible que els mateixos usuaris, els coneixedors de la carretera, continuïn fent la riba Montblanc. És molt possible, de la mateixa manera que moltes persones que van a Lleida no agafen la variant de Lleida, sinó que entren pel camí del Mas dels Frares, dels Magraners, cap dintre, cap a Lleida. I per què? Doncs perquè t'estalvies un bon grapat de quilòmetres, sí. I la velocitat, ara com que no hi passen camions, que tots els camions van cap a el que és la variant de Lleida, doncs continua sent els mateixos minuts.
Sí, perquè l'arriba Montblanc és no res un moment.
És que jo que ho faig el trajecte diari 4 vegades... No és gens incòmode passar per la riba,
no.
Comparat amb el Coll de l'Illa.
No, gens ni mica. No.
I de temps és menys?
Sí.
No,
bueno, jo vaig bastant sovint a Tarragona últimament i bueno, i es nota molt la diferència.
Home, fins a Tarragona sí.
Es nota molt.
Fins a Tarragona és mitja hora a l'entrada, no? I jo crec... en canvi pel Coll de l'Illa és...
No acabes mai.
Segons com facin el disseny els enginyers, molta gent de Montblanc continuarà tirant cap a Vilaverd, la riba, bueno, per anar a buscar la carretera.
Sí, bueno.
Aquesta.
No passa res.
Sí, que el túnel del Coll de l'Illa podria convertir-se en un espai, doncs, pels passavolants, per tots els...
Pels camions. Pels camions, per tota la gent que va cap a Lleida. Exacte, sí.
Pel trànsit no local, no comarcal.
I el tema de les mercaderies perilloses, però no haurien de passar, també.
Aquest és un tema, no? També s'havia parlat que inicialment no estava previst que fos apte per les mercaderies perilloses.
Perquè només hi havia un forat.
No sé al final com ha acabat, me sembla que s'estava en fase d'estudi tot això, no?
Amb dos forats, llavors durant unes hores deixen passar els camions i durant unes hores no deixen passar els camions. Això és com les autopistes.
Això així quedarà, durant unes hores...
No sé, això és com les autopistes.
Això fora tremendo, voldria dir que els camions que si arriben a Montblanc abans d'hores s'han de parar amb un...
Escolta, tu agafa l'autopista d'aquí a Barcelona un cap de setmana i sí. Començaràs a veure aquells lletreros que et diu la Jonquera no surten camions... Per la setmana medieval, a Montblanc no podien entrar i sortir els camions, eh? Uh-huh. Estava tancada l'entrada i sortir l'autopista. Només vehicles, eh?
Jo crec que els camions haurien d'anar directament per l'autopista. Hi ha ni Coll de l'Illa ni túnel, crec jo, eh?
Uh-huh. Sí, és que hi farem. Molt bé, fins aquí hem arribat ja fa una estona que des de controls ens estan picant la cresta dient s'acabó. En primer lloc, doncs, agrair al Ramon Maria, al Javi i a l'Epi aquesta estona que hem tingut de conversa parlant dels temes de Montblanc i de la Conca i una mica més enllà. També agrair al Damià, que ha estat una estona als controls, i al Jordi també ha estat una altra estona. Manifestar també, deixar ben clar que el que aquí s'ha dit és una opinió directa de les persones que ho hem pronunciat, que no és pas l'opinió oficial de Ràdio Montblanc ni molt menys. Agrair als oïdors que ens hagin escoltat la seva paciència. Recordar que aquest programa s'emet en diferit, que ha estat gravat un dissabte a la tarda i que s'emet un dijous entre les 8 i les 9 del vespre a les zones de Ràdio Montblanc. Moltes gràcies i bon vespre.
Adéu-siau.